Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La professora i assessora del Consorci d'Educació de Barcelona, Sílvia Martínez Grau, creu que la idea de l'adoctrinament vol crear alarma social i defensa que l'escola ha de demostrar sense por la complexitat del món als alumnes. L'autora del llibre Entre el vaixell i el destí ens parlarà de seguida d'aquestes qüestions amb el nostre company Oriol Petit.
Som amb la Sílvia Martínez Grau, que és professora de secundària i actualment també assessora de diversos instituts i en concret del Consorci d'Educació de Barcelona per tal de canviar la secundària. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Bé, dius que la secundària està canviant, que ha de canviar. En quin sentit? Quina és la feina que fas, que feu, resumidament?
A veure, ha de canviar segurament en el sentit... Està canviant en sentit de les maneres de com es fan les pràctiques a la classe, com es treballa amb els alumnes a la classe. Això fa molt de temps que els profes fan canvis, però segurament el canvi ara té a veure amb què és més compartit de tothom. Els profes estan treballant més en equip, començant a plantejar maneres de fer tots junts, no coses tan individuals com abans, no? Hi ha molts professors que fa molts anys que fan proves per canviar coses i apropar la secundària als joves del segle XXI, però jo crec que ara és una cosa com molt més global. Diria que la principal diferència és aquesta, que és una cosa que esquitxa molta gent. El programa en el que treballo és un programa que es diu Eines pel Canvi i que el que pretén treballa no només per secundària, sinó també per primària i infantil, però la meva feina és sobretot amb instituts.
I aquest títol, Entre el vaixell i el destí, tensions per a una nova secundària, què és el vaixell? Quines són aquestes tensions enfront al destí?
A veure, és la pregunta que em fa tothom aquesta. Tensions, la idea de les tensions no és una idea meva, és una idea d'un pedagog francès que es diu Philippe Meret, que en un llibre ell ja parla de les tensions de l'educador. Tensions no té per què ser una paraula dolenta, sinó que el que vol dir és que quan eduquem normalment els humans a vegades tendim a polaritzar les coses, no? O blanc o negre, o bo o dolent, o... Sí? Educar ha de ser prendre partit no per un o per l'altre dels extrems, sinó per intentar resoldre la tensió. Llavors, per exemple, un exemple molt concret, quan parles de canviar, hi ha profes que els hi fa molta il·lusió i hi ha profes que els hi fa molta por. Si només t'escoltes els que li fa molta il·lusió, potser canviarien barbaritats als instituts. Si només escoltéssim els profes que els hi fa por, potser no canviaríem res. Llavors, del que es tracta és d'anar equilibrant les tensions i intentar buscar maneres de fer que resolguin els extrems i que no ens hagin de quedar amb una cosa o amb una altra. Això pel que fa a les tensions. I pel que fa al vaixell i al destí, una de les coses que jo he après en la meva experiència canviant centres de secundària és que el canvi no pot ser només un vaixell, és a dir, allò que anem fent, hi ha molts col·les que canvien coses i no saben massa bé per què, per exemple, doncs posem pissarres digitals o fem que els alumnes tinguin ordinadors o que juguin amb Lego o que facin Scratch o que facin projectes, canviem coses però no sabem molt bé per què. Això seria el vaixell, anar canviant. El destí hauria de ser el per què, és a dir, bueno, però per què estem canviant? La primera pregunta que tu m'has fet és aquesta i és una pregunta superpertinent. Per què hem de canviar la secundària? Hi ha gent que només es passa el dia pensant en per què s'ha de canviar i llavors no la canvia mai. Però hi ha gent que només canvia i no pensa en a on vol arribar, amb la qual cosa això és molt perillós. Per tant, per mi, per canviar la secundària hem d'anar equilibrant entre el vaixell, no deixar de canviar i anar provant coses, però també el destí, que és tenir clar a on volem arribar.
I si tu m'haguessis de definir aquest equilibri ara perquè jo entengui el que pot suposar aquest canvi equilibrat entre vaixell i destí en una classe, en un programa, en un currículum de secundària?
Jo et diria que té a veure amb el que veig. El que veig cada dia a la meva feina són profes que fan canvis a la seva classe, per exemple, deixen de preparar una classe per ells sols i llavors es posen a preparar una classe el profe de mates amb el profe de socials, amb el profe de tecno i preparen un projecte junts. No? Això implica moltes tensions, moltes coses que que fins ara no apareixien en un institut, que és gent que estava acostumada a treballar sola, que ara de sobte s'ha de posar a treballar amb un altre. Això porta molts reptes. Per mi, equilibrar vol dir això, vol dir anar fent, saber que sortiran molts problemes perquè en surten, però també saber que no volem deixar de resoldre això perquè és cap a on volem anar. No sé si és molt difícil resumir el que passa dia a dia en un institut en 2 minuts, és molt difícil.
I deies ara que a vegades, no, la societat actual tot tendim a polaritzar-ho, blanc, negre, bons, dolents, o estàs amb mi o estàs contra mi. Crec que ara mateix en el moment sociopolític això és més evident que mai. Com es fa per fugir d'això també als nanos i en una edat jove que és complicat, que quan el que tens al voltant està tan en aquesta línia?
No sé com es fa, sé com s'intenta fer. Jo crec que en aquests dies tots els profes de Catalunya diem el mateix, que estem intentant fer la nostra feina ben feta, que això no vol dir que no cometem errors, però que intentem fer la feina buscant l'equilibri entre els extrems. Com es fa per mi té a veure més amb, per exemple, fer preguntes als joves i no pas donar-los respostes, és a dir, no dir ha passat això i això ha passat per tal cosa, sinó demanar-los als joves, preguntar-los què ha passat aquest cap de setmana, quina informació teniu, per què creieu que ha passat. Llavors, intentar escoltar totes les opinions possibles, per exemple, és una manera d'intentar buscar els camins del mig i no quedar-nos en els extrems. Jo crec que fer preguntes més que donar respostes és una de les claus.
En qualsevol cas, l'escola és difícil que es mantingui al marge del que té al voltant, oi?
Per mi no pot quedar-se al marge. Si, al revés, per mi un dels problemes que té la secundària és que masses vegades està com allunyada del món real i això fa que els joves moltes vegades no hi trobin el seu espai. Si l'escola és el lloc on hem de socialitzar els nens i nenes i els hem d'ensenyar a viure en societat, no tenim un altre remei que obrir l'escola, i parlo de totes les etapes, de primària i de secundària, l'hem d'obrir al que passa al món i ho hem de fer sense por. El món en el que vivim és complex i per ensenyar els nens i nenes i els joves a viure en un món complex no podem res més que mostrar la complexitat. Si l'amaguem sota la taula i fem veure que aquestes coses no passen, a mi em sembla que els estem preparant malament i estem faltant el nostre deure. El nostre deure és mostrar, ensenyar als alumnes que vivim en un món on no es pot estar en blanc i negre, s'ha d'anar a buscar camins del mig.
I com és que sempre es parla d'aquest famós adoctrinament, molt més en l'escola primària que no en la secundària?
No sé, jo crec que si es parla més, la veritat és que no ho sé, si se'n parla més a la primària deu ser perquè els veiem els alumnes més vulnerables. Com que jo entenc que la idea de l'adoctrinament el que vol és crear alarma social, perquè entenc que el que persegueix és això, creem més alarma social si parlem de nens petits, perquè els nens petits socialment estan vistos com, no, més fràgils i que per tant la societat els ha de com protegir i l'escola els ha de protegir, i sembla que estem faltant el nostre deure si no els protegim. Però és mentida, jo penso que tots els nens i nenes saben el món en el que viuen, es fan preguntes sobre el món en el que viuen a qualsevol edat, i d'una manera que els seus cervellets puguin anar entenent, jo crec que els hem de donar respostes independentment de l'edat que tinguin.
I ja per últim, en aquest sentit que estem parlant, què et sembla el que hem viscut aquesta setmana, que 8 mestres han hagut d'anar a declarar davant del jutge per haver parlat de l'1 d'octubre?
Em sembla, no sé, és molt difícil. Mira, una de les coses que pensava aquests dies, que estic presentant llibres, intentant fer veure que no està passant res en el país, no? És a dir, estem presentant llibres que parlen de si hem de canviar la secundària o no, quan en el fons tinc la sensació que el que hauríem d'estar parlant potser és de com la defensem, perquè sembla que l'escola catalana en aquest moment està passant moltes amenaces, no? Em sembla molt trist, em sembla molt dur, no tinc gaires maneres d'explicar-ho. L'única cosa que em ve al cap és que hem d'estar molt units. Els mestres i els professors d'aquest país fa molts anys fem una gran feina. Que s'hagi de canviar l'escola no vol dir que hàgim treballat malament, jo crec que fem una gran feina i per tant hem d'estar units i hem d'intentar lluitar el màxim possible junts, intentant potser transcendir diferències que hem tingut en el passat, perquè jo crec que l'excepcionalitat del moment s'ho mereix, no? Que estiguem molt units.
Doncs moltes gràcies, Sílvia Martínez Grau, amb aquest primer llibre Entre el vaixell i el destí, tensions per a una nova secundària. Molta sort i moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I d'una escriptora a una altra, però a més periodista, com és Isabel Clara Simó, que ens parla de l'ofici d'escriure. Ho fa en aquesta conversa amb Sergi Morales.
L'escriptora i periodista Isabel Clara Simó ha visitat Sant Cugat per oferir una xerrada del cicle Parlem de Literatura del programa Viu la Cultura de Prop al Xalet Negre. Ha parlat sobre l'ofici d'escriure i sobre la complexitat de llegir bé. Sobre literatura i més, en parlem amb ella. Isabel Clara Simó, gràcies per atendre una vegada més aquesta casa, Cugat.cat.
Hola, molt bona tarda.
Com de difícil és llegir bé?
Llegir bé és difícil, però si t'agrada, és d'aquelles assignatures que estan a l'abast de tothom. De tothom.
I llegir bé, fins a quin punt ajuda a escriure bé?
És fonamental. Si no llegeixes, no hi ha escriptura. I l'escriptura aquella espontània que s'imaginaven fa un parell de segles, això no existeix.
Jo tenia un professor a l'institut que ens deia sempre als alumnes que no sabíem llegir i que per això moltes vegades suspeníem exàmens. No sé si ens podem agafar això que deia aquell mestre.
Jo crec que això és ben cert, jo també he sigut ensenyant tota la vida. Hi ha una recepta que a mi m'agrada aplicar, que és llegir en veu alta. És quan tu te n'adones dels teus propis errors.
I qui té més responsabilitat a l'hora que un text s'entengui bé, el lector o l'autor, entenent que el text gramaticalment estigui bé i tot plegat?
Com ara diré ara mateix, el lector és un coautor i contribueix a que l'obra sigui realitat, en tant que la interpreta.
Mira, fa poc assistia a un acte del Festival de Poesia de Sant Cugat i un dels poetes que estava per allà es queixava, deia que diu, és que hi ha molta gent que llegeix les meves obres i no les entén. Qui té culpa aquí?
Home, pot ser que siguin mals lectors o pot ser que ell és molt espès, però per espès que sigui un autor, si és bo, tenim una certa responsabilitat d'intentar acostar-nos-hi.
En tot cas, com veus avui dia el foment que es fa de la lectura per al jovent?
Jo crec que estem en molt bon nivell. T'ho dic sobretot a nivell d'escriptura, que estan sortint unes generacions de gent jove que déu-n'hi-do el bé que escriuen. Per tant, això vol dir moltes coses.
També és important tot això que estem comentant de llegir bé, de tenir aquesta capacitat, diguem-ho ja directament, crítica, perquè al final llegir bé, comprendre el que estem llegint, fomenta l'esperit crític. Això, en els dies que corren, vaja, trobo que és clau, potser.
En els dies que corren en qualsevol època de la vida. Ser crítics és una obligació humana, perquè si no serien plantes.
Deixa'm preguntar-te com estàs vivint la situació que viu el país ara mateix.
En molts nervis, en moltes esperances i també en una miqueta de por. Quan surto al carrer a cridar, no, no tinc por, estic mentint perquè sí que en tinc.
Per què aposta Isabel Clara Simó? Per una declaració de la independència, pel diàleg? Quina és la porta que ens treu d'aquesta situació?
És que el diàleg és impossible. Per dialogar fan falta dues persones que vulguin dialogar. Per tant, no hi ha el menor dubte que hem de tirar endavant.
Com sempre, Isabel Clara Simó, gràcies per aquests minuts que ens dediques i fins la propera.
Fins la propera, gràcies.